Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La plataforma Aturem la Llei Aragonès denuncia que amb el projecte de llei de contractes de serveis a les persones s'obre la porta a noves externalitzacions de serveis públics i creu que pot precaritzar l'àmbit laboral i la qualitat del servei en pro del benefici de l'empresa privada. El text regula els contractes onerosos, és a dir, aquells que suposen un benefici per al contractista i que licita l'administració catalana, ja sigui la Generalitat, com els ajuntaments o consells comarcals. D'aquest projecte de llei n'ha parlat en declaracions a la xarxa aquest matí la portaveu de la plataforma Aturem la Llei Aragonès, Mar Empordanès.
Com deia, aquests serveis creiem que han de ser de titularitat i gestió pública, que en tot moment tant les usuàries com les administracions han de tenir el control sobre com s'administren i com es proveeixen els serveis. I per tant, en el moment que aquesta llei inclou tot un llistat de serveis que poden arribar a estar en mans d'empreses, entenem que és una privatització en tota regla, això.
El projecte s'està discutint a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament i ja ha aixecat un fort rebuig social. Més qüestions. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i el d'Altsasu estan treballant per agermanar-se. Els dos alcaldes ja han tingut un primer contacte per propiciar l'acord i ara es treballen en les línies mestres per fer-lo efectiu. Des de Televisió de la Costa Brava, Xavier Martí.
Bon dia. La idea de l'agermanament arriba després que la capital del Baix Empordà hagi estat un dels municipis més actius en denunciar la situació dels presos polítics d'aquest municipi i en plena efervescència de les protestes contra la sentència del procés. De moment ja hi ha hagut els primers contactes entre els dos consistoris que treballaran un document conjunt per facilitar l'agermanament. Enric Marquès, alcalde de la Bisbal.
Hem tingut un contacte amb l'alcalde d'Altsasu per... ells volen, han d'aprovar unes línies mestres que ens passaran després de l'Ajuntament de la Bisbal i que ho debatrem. En aquest moment estem esperant que ens passin quines línies serien les que podessin propiciar l'agermanament.
L'octubre del 2016, una baralla de bar entre 8 joves del poble i 2 guàrdies civils fora de servei va acabar amb un judici per terrorisme que ha comportat duríssimes penes de presó. Un grup de veïns i veïnes de la Bisbal va iniciar un moviment de solidaritat amb el jovent d'Altsasu que ha portat a la capital de comarca diverses concentracions, concerts solidaris i actes de protesta i també una pancarta de suport al cas al balcó de l'Ajuntament.
Gràcies, Xavier Martí. A Costa Brava anem ara cap a l'Alt Empordà. El centre d'atenció primària de Roses amplia el seu personal sanitari i crea una nova unitat bàsica assistencial i amb aquesta ampliació es pretén rebaixar el nombre de pacients assignats per a cada unitat i millorar la qualitat. Des de Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. L'àrea bàsica de salut de Roses compta ara mateix amb un total de 10 unitats bàsiques assistencials, cadascuna formada per un metge o metgessa i una persona diplomada en infermeria. A causa de l'augment de població de la vila i de l'àrea a la que Roses dona servei i també després de les negociacions dels sindicats de metges de Catalunya i del Servei Català de la Salut, això ha fet que s'hagi arribat a un acord perquè els facultatius tinguin un nombre de pacients màxim que no sobrepassi els 1.420 pacients. Per tal d'assolir aquestes xifres i a la vegada oferir un millor servei, l'ABS de Roses ha contractat 2 professionals que a partir del dia 1 de desembre començaran a donar servei, fent que el CAP, a partir de llavors, compti amb 11 unitats bàsiques assistencials. Amb aquesta ampliació es redistribuiran els pacients i, per tant, això farà que en els propers dies les persones afectades per aquests canvis rebin una carta al seu domicili. Des del CAP de Roses demanen a la ciutadania confiança en els nous professionals que entraran a formar part d'aquesta nova unitat bàsica assistencial.
Gràcies, Mercè Mainet, des de Ràdio Vilafant. De moment, això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Els dijous, a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
Tardes. Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo. Hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:06 minuts. Avui és divendres, dia 15. Això vol dir que estem passant aquest equador d'aquest mes de novembre, sols té 30 dies, i si ens estan escoltant ara, el seu programa de cada matí, el més calent a l'Aigüera, i com sempre, amb la companyia de la Cristina Cantal, perquè si no, això ja no seria el mateix. Cristina, bon dia, bona hora, benvinguda.
Molt bon dia i bon divendres a tothom i a tota...
Don.
Així és. Ai, no ho he fet bé.
Tota don, tothom i tota dona, per buscar la paritat,
sí,
no?
Sí, ja estem a final de setmana, olorant ja aquest cap de setmana, ja saps que el meu humor va en augment.
Sí, jo ho veig.
La setmana, sí. I bé, amb fresquibiris, però...
Però bueno, tu el teu humor no canvia mai. Tu sempre tens bon humor. Jo la Cristina l'haurien de conèixer, perquè sempre, tal com la veuen ara, sempre, no és que faci un paper aquí. No, sempre està de bon humor. I jo sempre li dic, vull veure un dia així, però no he aconseguit encara veure un dia així en gènit, amb mal humor, tot això. No,
intenta enfadar-me, però... No, ja en tinc, Tinc mala llet, en veritat. No.
Home, esclar, tots tenim aquest puntet així. Però és que tu, el temps que portem aquí... Que ja...
Un any i 3-4 mesos, sí.
I encara no t'he vist allò un dia així dolent, així rebotint-ho tot, emprenyant-te amb algú, o perquè això no t'ha sortit bé, o perquè... Allò...
Però millor, perquè tu pensa, hi ha gent que li passa alguna cosa i ho exterioritza. Jo sóc de les que, bueno, m'ho vaig empassant, però el dia que fa embassar la gota del vas, val més no tenir-me prop, Joan.
No, vull dir
que tu desitges veure'm enfadada i no sé, jo sí, t'agradaria.
No, jo, per exemple, aquí ja he vist enfadat tothom, bueno, quasi tothom, però, pues clar, tu encara és l'única que m'ha faltat, bueno... En Juanjo tampoc, perquè ve més a la tarda, tampoc coincidim
tant. Tampoc el veus tant.
Però la resta de la gent sí. Bueno, la d'allò tampoc l'he vist enfadada mai. La Montse, perquè tampoc va i ve, tampoc és de les que, diguem, més contacte. Però, per exemple, l'Ali sí, l'Arel també, bueno, tots els que estem per aquí també.
Som humans i ens enfadem, sí.
Sí, tots tenim aquells mals moments.
La gràcia del companyerisme de feina, que acabes coneixent millor el company de feina pràcticament que a vegades amb amics i persones que convius,
Bueno, jo haig de dir que de companys porto poc temps, perquè pensa que aquí només érem dos.
Tenies el company.
El company, és clar, moltes vegades que o anava a fer alguna cosa, a vegades estava sol aquí, aquestes hores del matí, si l'Abel estava passant alguna cosa per la televisió, havia d'anar a gravar o havia d'anar a una reunió aquí que allà, o a vegades estava parlant amb algú, quasi no hi havia ningú més, hi eren dues persones soles.
I ara estàs ben distret,
I ara estàs distret, perquè sempre, quan és una és l'altra, o sempre hi ha ambient aquí en aquesta...
I a la tarda aquesta... també, eh?
I a la tarda, bueno, a la tarda, com que jo...
Tu no hi ets, però sí.
I ha d'haver-hi ambient, que abans a la tarda arribaves aquí, venies a gravar i...
Tot fos,
no hi havia ningú. I ara...
Us hem envaït la redacció.
Per això ja agrada que hi hagi moviment i tot això, perquè, esclar, tu a vegades anaves a veure alguna altra ràdio, veies allà gent, allà dic, ostres, has de dir quina enveja, aquí tanta gent, aquí poder parlar, o poder estar amb un o l'altre, tot això, i tu allà que estàs tot sol, i que mira... Però bé, per
ha
molt
canviat,
de
temps... Ha canviat, això.
I que per molt de temps puguem tenir...
I que duri.
Puguem tenir companyia. Molt bé, doncs, Cristina, anem a saber aviam aquest divendres què passa, què passa, perquè
què
el temps
espera?
Està... Ahir veia informació del temps,
sí?
de cap al nord, del centre de l'estat espanyol del nord, i Déu-n'hi-do, nevades a per tot arreu. Vull dir, ja hi ha pistes d'esquí que ja han obert, ja no hagut
sí,
ni de...
La Masella.
Sí, sí, no d'esperada ni de tirar neu artificial. Vull dir que s'avança el que és... l'obertura de les estacions d'esquí, hi havia pobles que estaven quasi aïllats, quasi sitiats, algun riu en allà a la zona de Lugo desbordat, que dius, Déu-n'hi-do com ha arribat, eh? Aquesta tardor ja cap a hivern ha arribat molt fort, allò que passes d'un extrem a l'altre sense que hi hagi un terme mig. Però bé, contra el temps és això que, mira, has de veure'ls has de veure caure com fan a Riudaura. Però bé, anem a les temperatures... I atenció, que perquè avui ja és zero. Ja hem baixat dels 10 graus, eh?
Sí o no?
7 graus en 3 a la Closa de Llop. Que dius, socorro! Socorro! I si anem a Arran de Mar, a l'estació del Club Nàutic, 9 graus en 6. I que aquesta diferència és quasi de 2 graus. D'entre una banda i l'altra, mira, hi ha una barqueta que sembla que està arribant aquí a la webcam, que s'està movent per anar cap a dins. Però bé, ja per primera vegada, des de que varen començar el mes de setembre, hem baixat aquests 10 graus. Fa poc van reduir sí. Els 20, anem baixant aquests 10 graus, no sé si arribarà un moment que baixarem els 5, ja veurem tot això com irà anant.
I ara ens queixem, ja veuràs quan hi hagi el menys a davant.
Sí, ja... Ja tinc por. Ui, la barca ara ha passat de llarg. Cas un dia,
se n'ha anat, torna.
No, no, entra al port, va fer una volta per darrere. Bueno, ja tornarà, m'imagino. Bé, doncs, Cristina, amb tot això és aquell moment de saber a veure quin cap de setmana ens espera. Podrem fer coses al carrer, ens haurem de quedar dins, els que tinguin pensat alguna activitat al carrer hauran de tenir un plan B, aviam. Com estarà la situació?
Doncs aquest és el titular. Cap de setmana molt més assolellat que aquesta setmana. Tret de demà. Divendres? Com que de demà divendres?
Qui s'ha equivocat, en Sergi? Podria dir, m'imagino que pot ser demà dissabte.
Suposo. Diu que l'ambient es mantindrà d'hivern. Pel que fa a les temperatures màximes, avui tindrem entre 10 i 12 graus de màximes i unes mínimes d'entre 1 i 3. Aquest número 1 encara no l'havíem vist, eh? Pel que fa a l'estat del cel, hem tingut un cel variable de matinada amb panorama més serè a primera hora del dia, però amb núvols més abundants a partir del matí. A mig matí, o sigui ara, i fins al migdia, els núvols seran compactes i fins i tot pot arribar a ploure una mica a la tarda. S'alternaran les nuvolades i estones de cel més clar amb un ambient fred d'hivern. Pel que fa al vent, calma aquesta matinada amb gregal fluix al matí de força 2-3. A migdia calmarà i a la tarda quedarà molt variable amb estones de garbí. Pel que fa a l'estat del mar, marjol tot el dia amb una temperatura del mar que d'ahir avui ha baixat un grau. Ai. El tenim a 16,9.
Sí, fregant aquests 17 graus que... Ahir parlava amb un individu d'aquest que es va banyar i que encara s'hi atreveix, eh? Si fa bon temps encara s'hi atreveix.
Una gran circulació que deu tenir el seu cos, eh?
Fèlix, tens molt de valor, eh?
I en Fèlix es podrà banyar demà o no? Quines temperatures ens esperen?
No ho sé. A veure, ara t'ho dic. Demà doncs, tenim unes temperatures màximes entre 11 i 13 graus, molt semblant a les d'avui. Quasi tenim un cap de setmana que més o menys oscil·laran per aquí. La mínima entre 1 i 3 graus a la mar. El cel serà tot el dia amb alguns núvols prims de matinada i poca cosa més. Es mantindrà l'ambient fred d'hivern. En quant al vent, calma de matinada fins que entri tramuntaneta de força 3-4 al matí. La tramuntaneta es mantindrà fins a mitja tarda. Al vespre tendirà a calmar. I quan a l'estat de la mar, marejol tot el dia amb tràgol de gregal d'un metre d'alçada. La temperatura encara doncs, amb aquests 16 graus en 9.
I el diumenge, que és el que ens queda per saber, que és el que fem sempre els divendres, eh? Ja repassem per davant tot el cap de setmana. Aquest diumenge 17 de novembre tindrem unes temperatures màximes d'entre 12 i 14 graus i unes mínimes d'entre 0 i 2 graus. Ja toquem, eh? Aquest 0 ja ens podem preparar, eh? Pel que fa a l'estat del cel, tindrem un cel serè tot el dia fins que a la nit se tensin alguns núvols alts de per ponent. Un ambient d'hivern a primera hora vorejant la glaçada. Pel que fa al vent, s'alternaran les calmes amb estones de vent molt fluix i variable, i pel que fa a l'estat del mar, calmes amb estones de rissada amb aquesta temperatura de 16,9 que es mantindrà pel que fa a la temperatura del mar.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. On veus això?
Si ja, teniu l'anorac a les golfes, aneu-lo a buscar. És la nostra recomanació.
Exacte, és d'aquells dies que tampoc tens gaires ganes de sortir, si no és allò ben bé just i necessari. Eh?
És un cap de setmana de pel·lícula, manta, sí, llar de foc i mimitos.
I crispetes.
També, va, crispetes també.
Molt bé, doncs això és el que ens deixa el temps, que Déu-n'hi-do, però com es diu sempre, amb el temps bona cara. Aquí mira, intentem fer la millor cara que puguem. Però anem a veure si aquesta cara ens continua bona, tot mirant aquest resum de premsa de com està els diaris que ens porten els principals titulars i les fotografies. A veure si hi ha coincidència. I recordem que molta coincidència amb el que passava a Venècia, veurem avui cap allà on va tot. Molt bé, doncs, Cristina, anem cap a Girona.
Comencem per l'edició gironina del Punt Avui d'aquest divendres 15 de novembre. El titular és Clara Ponsatí en llibertat sense mesures cautelars. Afegeix que el jutge d'Edimburg fixa el pròxim 12 de desembre com a data per a l'inici del judici d'extradició de l'exconsellera. També afegeix que Exteriors ja té la guia per fer més present Catalunya a Europa. Tenim, però, la fotografia principal, doncs, on veiem ahir la roda de premsa dels observadors internacionals que van presentar el seu informe sobre el judici de l'1 d'octubre, amb aquest titular, violació massiva de drets. La plataforma internacional Trial Watch denuncia la sentència del Tribunal Superior.
A veure quin cas els hi fan.
Això, a veure quina repercussió té la seva opinió, no? També veiem aquí a la dreta una fotografia de Lluís Puig, l'exconseller a l'exili, amb aquesta frase que demanen prefereixo lluitar judicialment lliure que empresonat, i també veiem que Cuixart demana la nullitat de la sentència.
Quasi tots els temes relacionats amb el mateix. I avui deia que, esclar, vull dir, si això de l'extradició, vull dir, a part que si es concedeix va per llarg, quasi es parlava que fins a la primavera no una sentència definitiva. L'escoltava avui aquest matí a la ràdio, si és que es tirava endavant, perquè encara havíem de saber com ho feien.
És un joc d'escacs, aquí tothom va movent fitxes, alguns peons ja s'han mort, no? Ja han caigut, diguéssim, però bé, anirem veient com evoluciona aquesta partida. Anem, si et sembla, a veure què ens diu el diari de Girona d'aquest divendres. L'economia gironina creix molt per sota, en vermell ho diu, de la mitjana catalana. Afegeix que els llocs de treball perduts per la crisi no es recuperaran abans del 2022 i que el sector serveis és el que menys creix, així com la indústria el gironès. I la fotografia principal, veiem aquí una rotonda de la Cerdanya, ben emblanquinada. Veiem aquí un cotxe que ja porta ben bé dos dits de neu a sobre, i aquestes carreteres, aquests problemes que van haver-hi ahir per aquesta nevada, doncs que bé, un cop ja ha nevat molt, ja tots estem adaptats i tal. La primera nevada sempre agafa sobtada a les persones, i veiem aquesta imatge blanca de la Cerdanya en la portada del diari de Girona d'avui.
La conec, aquesta rotonda. Mira, és que apuntava el cotxe aquell vermell, iries cap a dintre,
sí.
I si tires la direcció del cotxe verd, és la carretera que t'aportaria cap a Llívia. La conec bastant bé.
Doncs mira,
les tantes vegades que hi he anat.
Sí?
I és per la paret aquesta que hi ha aquí, que és la paret que dona, que vas a parar ben bé a l'estació de tren. Si tires recte, i després si tires un xim pujant, un xim més cap a la dreta, ja quasi és com entres a la població.
I tenim una segona fotografia, que són aquesta foto d'algunes de les zones asfaltades de l'AP7, però el que preocupa és el titular que l'acompanya, i és que l'Audiència Nacional vol investigar per terrorisme els disturbis a Catalunya.
Carai.
Una filla i dos nebots de Quim Torra estan entre els identificats per la policia.
Déu-n'hi-do. No, sortint de Màlaga per anar a parar a Malagón, com dèiem.
Sí.
Anem cap a Barcelona, aviam...
Anem cap a Barcelona, i com que sempre faig el mateix, avui ho he canviat. Avui començarem per l'Ara, et sembla?
Ara que havia obert La Vanguardia...
Ai, doncs vols que comencem
per La Vanguardia? No, si ho tinc aquí baix, només haig de baixar i tinc aquí... Ja el tinc aquí a l'art davant.
Doncs en portada tenim Joan Margarit, que va rebre el Premi Cervantes per una obra íntima, lúcida i innovadora, amb aquest titular: La poesia és profunda, no tolera mentides. Són paraules de Joan Margarit, que el veiem aquí en portada de l'ara, però el titular principal és: Esquerra Republicana de Catalunya manté el no, tot i la pressió de Sánchez. Afegeix que el president espanyol canvia el to i demana el suport d'Esquerra per fer un govern favorable al diàleg. I, per altra banda, Rufián exigeix al PSOE que abandoni la via repressiva després de reunir-se amb l'Astra.
Bé, doncs, les negociacions que comencen, i també m'imagino que se'n parlarà i tindrem titulars sobre com s'ha d'anar creant aquest govern, com ha d'anar, quins pactes hi han d'haver-hi, qui diu que sí, qui diu que no, qui opta per la via d'extensió. Vull dir que en tindrem moltes notícies, sobretot aquests dies.
Vinga. Anem a veure el periòdico. Avui deixo La Vanguardia per l'últim, eh? Aquest és el titular. El jutge veu desviament de fons de Catmon al procés. La fundació va rebre més de 2 milions d'administracions vinculades a CDC i a PDeCAT, i a Puigdemont temia, després de l'1 d'octubre, la fractura social, segons un missatge inclòs al tsunami. El sumari. Mira, que avui he vist el del tsunami d'Indonèsia, del possible tsunami d'Indonèsia, i clar, pensava, ha arribat el tsunami democràtic a Indonèsia? I dic, ben bé, és que estem afectats per l'actualitat catalana.
Quins lius que ens fem.
La fotografia principal és curiosa, és una fotografia aèria que, amb aquest titular, Via Crucis al carrer d'Urgell. Les obres del túnel de l'AVE entre Sants i Sagrera castiguen els comerços d'aquesta artèria des de fa un any. Els veïns denuncien soroll, brutícia i inseguretat i reclamen una rebaixa de l'IBI. A la foto, doncs, podem veure les obres d'Urgell en Provença, amb aquest túnel profund on haurà de passar l'AVE. I bé, Girona, per exemple, ja ho ha viscut, això, eh? Van ser 7 anys.
Les inundacions de les vies, no?
També les inundacions, però el procés de crear l'AVE va ser molt perjudicial per a tots els negocis del Parc Central. Molts van tancar, era una zona comercial molt forta i va quedar molt pobra. Realment, clar, quan tens obres durant tants i tants anys a davant, doncs és un problema. Uh-huh. I bé, és el que ara mateix estan vivint aquests veïns de Barcelona, del carrer Urgell. I ja, finalment, La Vanguardia, Joan.
Home, també veig aquí que també surt, veus, amb Margarit, també li fan un requadre, també sí, amb la mateixa notícia de l'Ara. Molt bé, doncs anem a La Vanguardia.
Doncs anem a La Vanguardia, i aquest és el titular. Sánchez recorda a Esquerra Republicana de Catalunya que només el seu govern ofereix diàleg. Afegeix que els republicans no avancen en l'unió amb el PSOE i rebutgen donar suport al president si no abandona la via repressiva. Per la seva banda, la fotografia principal veiem l'acampada de plaça Universitat, amb aquest titular: Universitat, el veïnat diu prou. 2 setmanes després de començar l'acampada juvenil de la plaça Universitat contra la sentència de l'1 d'octubre, ha esgotat la paciència de veïns i comerciants, però ni l'Ajuntament ni la Generalitat fan res per posar fi a aquesta situació anòmala. I hem de dir, doncs, que van rebre molt les pluges, l'acampada de plaça Universitat, que demanaven ajuda i menjar perquè les pluges, doncs, realment els van afectar molt. És normal, doncs, que els veïns també estiguin molestos, però bé, és aquesta lluita de què s'ha de fer i quan s'ha de tallar, no?, les coses.
Mm-hmm. Deixem aquí, també es fa ressò del Premi Cervantes Joan Margarit, i també un personatge que amb la vessant esportiva ahir obria molts informatius, és Jorge Lorenzo, que abandona la competició. Jorge Lorenzo, que està, diríem, està a la florinata d'aquesta competició, però Marc Márquez s'hi va posar pel mig.
Què passa amb aquest noi? Els desbanca tots, en Pedrosa, en Lorenzo...
Es va carregar primer en Pedrosa, que semblava que s'havia d'emportar tot, com va debutar la categoria, la màxima categoria del món de les motos, però arriba en Marc Márquez, però Marc Márquez arribés, també en Lorenzo també havia posat també el nas en allà, havia guanyat, crec que un mundial, i arriba en Marc Márquez i ha dit, uita, aquí ja no hi ha lloc. I ara sembla que deia també que el seu lloc l'ocuparia l'altre Márquez, perquè en Lorenzo i en Marc Márquez són del mateix equip. pertanyen al mateix equip, i potser sí, doncs, la plaça que deixi doncs, la podria ocupar el seu germà. I avui ja estarà també en diari, en tots els diaris esportius, aquest abandonament de la competició de Jorge Lorenzo. Que és clar que molts d'aquests, com abandonen la, diguem, seria la Fórmula 1 del motociclisme, se'n van a altres carreres que també doncs, fan competicions, però no són aquelles tan mediàtiques, que molts de pilots que s'han retirat doncs, han anat a córrer altres competicions relacionades amb el món de la moto. Molt bé, doncs això és el que porta de si la premsa del dia. Avui no hi ha unanimitat amb fotografies, vull dir que cadascú ha tirat pel seu cantó. Molt bé, doncs, Cristina, tinc aquí un menú.
Avui fem marató o fem cinema?
Avui tenim marató.
Marató?
Avui te deixo triar.
A veure, va.
Te deixo triar. Les cançons no són senceres, vull dir, si hi ha un fragment. Te deixo triar entre Vine amb mi per la Pegatina, Dels teus ulls per la Vanessa Martín, Quan somrius per el doctor Prats, Buos, els Catarres i Helena Gadel, Sense por de res per Àlex Ubago, Sempre de nou i a un matí per Passió en Vega, Jo ja no en tinc més por per Lola Índigo, No deixis de somiar per Manuel Carrasco, Seré els teus ulls al camí per Alan Parsons, atenció, Alan Parsons que col·labora al disc de la Marató, o El món per Cesc Feixes, Escola de Folk del Pirineu i All Green.
Clar, m'has donat com moltes opcions. Això és com quan vas a un restaurant i tenen una carta de 8 pàgines que dius, i ara jo què menjo? Doncs mira,
és la Pegatina,
és
la
divendres,
Martín, sí, sí. Doctor Prats, Àlex Ubago...
És divendres. Necessitem ritme, és cap de setmana, posa la Pegatina.
La Pegatina. A veure si se m'obre la Pegatina per aquí.
Home, ara què? Ara no podrem escoltar la Pegatina?
Això té un procés.
Sí?
Home, té un procés.
Bé, doncs recordar que ja queda menys d'un mes per aquesta marató de TV3 que ja podeu comprar el disc, que és aquest cap de setmana, Joan?
El dia 1.
El dia 1.
El següent.
Doncs vinga, escoltar la Pegatina. Life is life.
Exacte, life is life. Aquesta és l'original, eh? Life is life. Penso que dona un pèl més de ritme a la Pegatina, eh?
Que sí, passa és que és la Pegatina. La Pegatina té ritme, és així.
Bé, doncs una altra de les cançons d'aquest disc de la Marató, amb la Pegatina, i dèiem doncs, que la sorpresa aquest any ha estat la col·laboració d'Alan Parsons, aquest mític...
Que l'escoltarem, eh? La guardem per la setmana que ve, sí, per engegar setmana.
Exacte.
I bé, però ens has fet un repàs dels temes del disc, i la veritat és que pinta molt i molt bé, i com dèiem, el dia 1,
El dia 1 en tots els diaris
a
catalans.
A tots els diaris, doncs a comprar el disc de la Marató.
Que val 10 euros, i aquests 10 euros van destinats a la lluita d'aquestes que són enfermetats minoritàries. Aquest any, sense aquelles que són desconegudes, que tant en tant anem coneixent algunes amb uns noms rars, dels que a vegades molts dels que la van descobrir i tot això.
I, aquest tipus de malalties bé, és un problema perquè és el que dèiem l'altre dia, que no s'hi destinen els diners que faria falta. Per tant, molt important col·laborar aquest any amb la Marató, que cada any doncs, supera rècords i també fa veure aquest solidarisme de la societat catalana, de la qual doncs, tots n'estem molt orgullosos.
Exacte,
i per això nosaltres doncs, també contribuïm posant aquestes cançons de la Marató cada dia.
Exacte, i a més això només... es pot fer aquí, perquè intenten fer-ho a altres llocs i no hi ha manera que li surtin, però aquí, després de tant d'anys de fer-ho, i cada vegada batent rècords.
Puresa catalana.
Exacte, sí senyora, mai més ben dit.
I als catalans ens encanta les festes i celebrar coses, i anem a felicitar la gent, no, Joan?
Ens toca felicitar la gent?
Sí,
què me dius?
Sí, d'aquí és el sant avui, sí.
No.
Avui Sant Albert.
Segur?
No ho sé, ara m'ho confirmes, jo diria que sí.
Ai, el meu nebot es diu Albert.
El meu cosí també.
A veure.
Per això ho deia.
Dia 15. Ah, mira, sí, Sant Albert.
Sant Albert.
Gran el bisbe. Sant Eugeni i Sant Leopold. No sé si els Eugeni o Sant Eugeni, però si Sant Albert, doncs mira, felicitats a tots els Alberts, el meu nebot, el tinc a Suïssa, des d'aquí li mando la felicitació, que doncs, el vagi arribant per les zones.
Felicitat al teu nebot, i jo també haig de felicitar el meu cosí, aquí en directe, que avui és el seu sant, i mira, tots tirem cap a casa, no, Joan?
Exacte. I també doncs, els Alberts. El que passa que aquí no en tenim cap.
No tenim cap Albert. No sortirem cap al carrer. Sortirem al carrer a buscar el primer. Et dius Albert i el felicitarem, ja està.
Fem-ho demà, que avui fa molta fred.
Sí?
Sí.
Oh, però encara ve més fred.
Fem-ho demà passat.
Demà passat, sí, val.
Deixem-ho per la primavera. Trompetera. Molt bé, doncs felicitats que hi ha tots els Alberts. I, bueno, escoltem, senyors i senyores que ens estan escoltant, si veuen algun Albert, el tenen al costat, diguem-li que a la gent de Ràdio L'Escala, Canal 10 Empordà també, doncs els felicitem i els hi desitgem que passin molt bon dia. Així ja ens estalviem si vols d'anar al carrer i d'anar a trobar.
Ho farem.
Molt bé, doncs això és el... Espera't, perquè avui és divendres, hem de saber també demà i demà passat.
Home,
clar. Avui, doncs, Sant Albert, demà Santa Margarida d'Escòcia, Santa Gertrudis, mira, el sant del grup, i Sant Edmond. Per diumenge és Santa Isabel d'Hongria, Sant Gregori de Taumartuch, Sant Eifeu, Sant Saqueu, Sant Iscle, i en poble aquí, doncs, allà a tocar quasi Serra de Daró, que és Sant Iscle, i Santa Victoriana. Mira.
Doncs tots felicitats.
Doncs els felicitem a tots. Tots els que celebrin el sant aquests dies i coincideixin i sigui aquest dia els que es diuen així. Altres, és difícil de trobar un Alfeu o un Saqueu.
Sí, la veritat és que sí.
I devien ser-hi, no?
I devien ser-hi, però ja estan bastant extingits, crec jo. Sí. I felicitem també a tots els oients que avui feu anys, o que demà feu anys, també, o que demà passat feu anys. Moltíssimes, moltíssimes felicitats. I repassem, com sempre, aquests personatges públics, que recordem també que, per famós que siguis, també compleixes anys, també els vas sumant. I comencem amb Paco Mir, 62.
Com era el del tricicle.
Ep, 62 ja,
Sí. El tricicle, que bé, va dir que, doncs, que de moment ho abandonaven, ho deixaven tot. Crec que penso que ja es va crear un grup que, doncs, feia esquetxos del tricicle de tots els espectacles,
sí,
que no sé si encara ho fan, però durant una temporada, doncs, hi havia un segon grup del tricicle que això, no?, que feia els millors esquetxos de tots els tots els espectacles que van fer el tricicle.
Doncs felicitar també a la Petula Clark, que en fa 87.
Petula Clark és una de les grans veus del country. Molt bé, doncs qui més hem de felicitar?
En Fernando Suárez, que en fa 82.
Fernando Suárez, un periodista i escriptor, es va donar a conèixer, el van conèixer, amb aquell programa, no sé si tu te'n recordes.
A veure.
Que es deia l'Homas Plus, que el feien pel Canal Plus amb Obert.
Mai he tingut Plus.
No, però es podia veure amb Obert.
Per mi el Canal Plus sempre ha estat codificat.
Sí, però hi havia programes que els feien en Obert. I un dels que feien en Obert era la tarda, que feien com una espècie de magazín, que feien com entrevistes. Eren ells dos i l'Anna García Señariz. I, bueno, tenien entrevistats i tot això. Era de quasi dels inicis del Canal Plus.
I això Fernando de quins anys parlem, a veure?
Bueno, com va començar les televisions privades, que devien ser els anys 80 i pico.
Joan, que no havia nascut jo. Com vols que ho hagi vist?
Va durar alguns anys,
Anem a dissabte. Felicitats als famosos de divendres. Anem a dissabte i felicitem a la Diana Kroll, que en fa 55.
Diana Kroll, que per mi era una de les meves muses musicals, una gran pianista de jazz que moltes vegades l'hem vist actuar aquí a Cap Roig, amb una excel·lent veu.
It's wonderful.
Què? Què me'n dius?
It's marvelous.
És per posar-te en una banyera escumosa.
Jo no estava enamorat. Jo no estava enamorat d'aquesta noia.
It's awfully nice.
Doncs a Diana Krall, que l'hem pogut gaudir varis anys, varis vegades aquí a Palafrugell, a Calella Palafrugell.
Se'ns has quedat aquí bocabadat, Joan.
Avancem. Vinga.
Felicitar també a l'Estibaliz Gabilondo, que fa anys i sí, em fa... Quants en fa, Joan?
43.
43.
L'Estibaliz Gabilondo és neboda de l'Iñaki Gabilondo i del seu germà, és d'un altre germà, i és una periodista, també actriu, que ha treballat molt per la televisió basca, però també ha fet algunes coses amb altres televisions.
Felicitar Alexander Popov, que en fa 48 aquest dissabte.
Aquest nedador rus que a l'època entre Barcelona i... penso que va ser Barcelona-Sydney... I qui més va haver-hi pel mig? Doncs, bueno, era que en natació no tenia rival. Era que guanyava tot i que havia arribat a guanyar també, igual que l'altre dia en parlàvem, no sé, aquí, 5 medalles amb la Nadia Comaneci, però en natació amb Alexander Popov, doncs era durant molt d'anys el número 1. Atlanta, això, no me'n recordava. Entre Barcelona, Atlanta...
Doncs, I Sydney
va ser dos d'aquells que a la que sortia a competir medalla d'or segura en natació.
Doncs felicitats als famosos de dissabte. Ja només ens queda diumenge, que hem de felicitar Dani De Vito, que en fa 75.
Aquesta tot en petitet, tan baixet, tan còmic, i que bé, que ens ha fet disfrutar molt en diverses pel·lícules, sobretot amb aquella, ja ho recordo, amb l'Schwarzenegger, que eren germans, perquè havien sortit.
Sí, és veritat, sí.
I no ho sabien, i després, bueno, i tenen totes les aventures que passen tots dos.
Martin Scorsese, que en fa 77, el mític del cine.
Sí, un director de bueno, una infinitat de pel·lícules, i que em penso que, no sé si avui en parlarem d'ell en l'apartat de cine, que em penso que n'estrena una aquesta setmana.
I finalment a Sophie Marceau, que en fa 53.
També, doncs, una de les grans actrius franceses que l'hem vist en moltes i moltes pel·lícules, i a la pel·lícula Breaker, és la que fa de reina, que intenta enamorar el protagonista, però finalment no, ell no està per la labor, perquè li havien mort la dona i tot això, però ella vol, intenta, doncs, tenir una relació amb en Breaker, però no hi ha maneres. Aquest paper de reina de la fa la Sophie Marceau.
Doncs ja ho tenim.
Ja està.
Hem felicitat a molta gent avui, Joan?
Sí. Esclar, avui, tant els d'avui com els demà, com els demà de demà passat, com ho fem sempre cada divendres. Molt bé, doncs ens seguim avançant.
Endavant.
I anem a saber curiositats d'aquests animals que sé que a tu t'agraden molt.
A veure.
Els pingüins.
Oh, sí, són tan monos.
Sabies que...
Els pingüins tenen genolls. Encara que sembla que els pingüins tenen cames molt curtes i sense genolls, això no és així. En realitat, la cama d'un pingüí es compon d'un fèmur curt, genoll, tíbia i peroné. Els ossos de la part superior de la cama no són visibles, ja que estan coberts per plomes, el que els dona als pingüins una aparença de tenir les potes molt curtes.
Bé, ja ho saps. Te pensaves que no, però veus que ja que sí, que tenen genolls els pingüins.
Sí, però són adorables, igualment, amb genolls o sense.
Molt bé, doncs continuem, i després de la curiositat del dia sobre els pingüins, anem a saber què passava a casa nostra ara fa un any i ara en fa 5. Cristina, fa un any de què es parlava?
Aquest era el titular, Alternativa per l'Escala, la nova formació política que es presentarà a les eleccions municipals de 2019, ha fet el seu primer acte públic. Ha estat al barri Rosa Lou, on ha explicat el projecte i escoltat els veïns.
Anem a saber, doncs, un fragment de l'informatiu sobre aquesta notícia.
Una vintena de persones han assistit al primer acte públic d'Alternativa per l'Escala, la nova formació política liderada per Eva Trias. Ha estat al centre cívic Xalem del barri Rosalau, on a més d'explicar quines són les prioritats del grup, s'han volgut conèixer de primera mà les inquietuds dels veïns. Sense color polític definit, Alternativa per l'Escala vol incidir sobretot en la política social. Eva Trias, portaveu d'Alternativa per l'Escala.
El que ens defineix doncs, és la transversalitat, que realment creiem que és important saber treballar en equip, i estem treballant i fent molt d'èmfasi en tot això. Llavors hem anat sumant, que és el que realment pretenem, sumar i poder aportar, i inclús se'ns ha afegit un petit grup que ja es havia presentat a les anteriors eleccions municipals, que és Guanyem l'Escala, que també doncs, està portant el seu granet de sorra. Tenim clar que a nivell social hi ha molta feina a fer i és un dels temes que més volem treballar.
Què va passar amb Alternativa per l'Escala? Doncs que no va presentar la documentació a temps i no va poder
accedir a les eleccions.
Va ser la primera formació que es va presentar, però no va tindre aquest lapsus, o no sé, aquest descuit, o no sé què li va passar.
Errors administratius burocràtics.
Exacte, i no va poder competir a les eleccions. Potser ara seria regidora, o potser no. No sé què hagués passat amb Alternativa per l'Escala, però va ser dels més matinadors. Molt bé, això passava ara fa un any. Anem a saber doncs, què passava ara en fa 5. Mercè Bellfort es converteix en la primera guanyadora escalenca del Premi de Narrativa Breu Víctor Mora en la 16a edició. A la cerimònia de lliurament del premi es va presentar la figura del caganer del Capitán Trueno, que ja feia dies els que havíem avançat que tenien intenció de fer aquesta figura, i que la Fundació engega aquest hivern un curs d'escriptura creativa. I anem a escoltar un fragment de l'informatiu.
Mercè Bellfort es converteix en la primera guanyadora escalenca del Premi de Narrativa Breu Víctor Mora en la 16a edició. En la cerimònia de lliurament del premi es va presentar la figura del caganer del Capitán Trueno. La Fundació engega aquest hivern un curs d'escriptura creativa. Hem hagut d'arribar a l'edició número 16 del Premi de Narrativa Breu Víctor Mora perquè el guanyi un escriptor, o escriptora en aquest cas, de l'Escala. I ha estat Mercè Bellfort l'escollida, amb el relat L'Etiqueta, qui s'ha guanyat aquest privilegi. La Mercè ha hagut, però, de treballar de valent, i és que ja s'havia presentat en 3 altres ocasions abans de ser guanyadora. Dissabte, just al final de la cerimònia de lliurament de premis, se'n mostrava així de satisfeta.
La veritat és que em sento molt, molt emocionada, estic contentíssima. M'he presentat ja, com tu has dit, diverses vegades, i bueno, aquesta vegada, doncs, a la quarta, ha anat a la vençuda, no? O sigui que molt feliç de tenir aquest premi Víctor Mora en narrativa breu, que realment és, jo el trobo molt, molt important.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, continuem ja amb l'última part, com Frany i la cançó, que el refrany diu...
Si ets estaca, sofriràs. Si ets massa, feriràs.
I ara aquí no me puc fer el xulo, perquè abans m'ho tenia apuntat, però no ho tinc apuntat.
Home, però si t'ho has apuntat un cop, deus saber què vol dir, més o menys.
No, ara no me'n recordo.
No?
Si vols que digui, com que
no?
Ho fas així tard... I més o menys tu apuntes, i sí que tu llegeixes un xic abans, però aquesta vegada no m'ho vaig apuntar.
Doncs busqueu-ho, si voleu saber el significat d'aquest refrany.
Sí, haureu de buscar-ho, perquè aquí doncs, nosaltres, bueno, sí, em pot fer una interpretació, o no. Ho deixem aquí.
Jo te la busco, si vols. De moment, si vols, podem anar amenitzant amb música.
Sí, sí, sí. La música, que acabarem la cançó del dia, estem a... dia 15 de l'11 del 2001, vull dir que n'hem anat avançant, i la cançó del dia, la cançó número 1, era del grup dels The Cambriers, un grup irlandès de rock alternatiu que es va crear l'any 1869 i va durar fins quasi fins a aquest any, perquè l'any passat recordem que la seva cantant, la Dolores O'Riordan, la van trobar morta, afogada en una banyera. Es veu que no era, almenys el que es diu, no era ni per excés de drogues ni per alguna altra cosa. No sé si va ser doncs, una fallada del cor o què. I bé, doncs, el de Cambrers es va donar a conèixer amb aquella cançó de Zombie i després va tenir una carrera de molts alts i baixos, de separacions, de tornar a s'ajuntar. Per la seva banda, la Dolores O'Riordan va fer una carrera, O'Riordan, això, va fer una carrera en solitari. Ara, últimament, es havien tornat a juntar, però degut a la mort d'aquesta cantant, que va ser el setembre del 2018, doncs no el grup va decidir ja deixar-ho estar.
Doncs jo ja sé què vol dir. Vinga. Si ets estaca sofriràs, si ets massa feriràs.
Vinga.
És un sinònim que després d'un temps en ve un altre. O sigui, a voltes seràs bo, a voltes seràs dolent, el que et preocupa avui demà ja et deixarà de preocupar, després d'una pujada ve una baixada, com més s'alça més s'abaixa, són tot de refranys sinònims del que si ets estaca sofriràs, si ets massa feriràs, en el sentit de si dones molt o dones poc.
Perfecte. Aclarit està.
Ja ho tenim.
Aclarit està. De Cambrers amb la veu de la Dolores O'Riordan, aquesta veu tan especial, doncs que va fer que aquest grup pugés com l'escuma arrel de, com explicava, de la cançó Zombie, i que fos número 1 amb quasi tot el que feia. I amb aquesta cançó, Cristina, que tu ja l'havies ballat a la teva època.
Yes.
Doncs anem a saber que ens expliquis alguna cosa que puguis explicar del que passarà aquesta tarda al Far.
Doncs és divendres, és dia d'esports nàutics, i avui parlem de baler de radiocontrol de la classe IOM, i en parlarem amb el campió de Catalunya, que és en Ramon Soler, però també parlarem amb el grup d'esports nàutics de Roses, perquè justament aquest cap de setmana hi ha la Tramuntana Cup, que és precisament una competició de baler a radiocontrol. Viatjarem a Galícia, parlarem d'educació i veurem totes les propostes per al cap de setmana, i com sempre el preu del peix, aquest cas cap al Tarragonès.
Mira que Galícia fa molt mal temps, eh?
Sí, bé, ens ho explicaran.
Exacte. Molt bé, doncs tot curiós aquesta competició de radiocontrol.
Sí, ha de ser divertit.
Sí, molt bé.
Esperem. No passes fred, tu pots estar amb el teu anorac a terra i controles, ja està.
Controles el baler, intentant que en el lloc on t'ho facin no faci gaire mal a mar.
Esperem.
Molt bé, doncs Cristina, gràcies, bon cap de setmana. Que vagi molt bé aquesta tarda al Far i tornar en sèrie dilluns.
Doncs sí, us espero de 4 a 6 aquesta tarda al Far i a l'Aigüera. M'haureu de tornar a aguantar dilluns. Un petó doncs i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
el més calent a l'aigüera.
I ràpidament ens anem ja a l'apartat d'emocions, aquesta secció que ens porta cada divendres la Montse Hidalgo juntament amb la doctora Maria Palacín, sempre analitzant coses que passen dintre una pel·lícula, situacions. Avui parla d'abordar els diferents conflictes, com resoldre els diferents conflictes que apareixen a la pel·lícula, que aquesta vegada és La propera pell, d'Isaac La Cuesta i d'Isa Campos, de l'any 2016. Tot això, Emocions, amb Montse Hidalgo.
Emocions. Psicologia social. Intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
L'edat és un avantatge a l'hora de resoldre els conflictes? L'experiència ajuda o cada situació és diferent? Avui abordem la manera en què els protagonistes d'una pel·lícula, amb molts traumes, conflictes, dubtes i situacions difícils, intenten passar pàgina. Es tracta de La propera pell. Maria Palacín és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, Maria?
Molt bé.
Comencem pel grup de joves que acull el nen perdut. Així es comporta davant dels col·legues quan van a comprar alcohol.
Però això ho emporto jo, que el meu cos és mano i no pot.
Mira, per les birres no et demano el carnet, però no te passis de la ratlla.
Però jo soc major d'edat, eh?
No va ser enrotllant.
Et vacilo.
Joder, és el que hi ha, i si no t'amola te quedaràs sense res. Sempre igual, joder.
No. I el canvi me'l quedo jo per la transacció.
Sí.
Bé. Bé? I per això també vols el carnet?
En Gabriel, que marca diferències posant en relleu la seva vida al carrer, no?
Clar, ell ja explica la seva manera de sobreviure a la vida i està representant i està fent aquest paper en el grup, no? Jo sóc el que té més recursos perquè he fet d'això, 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 que us explico més, us explico més. I està fent aquest paper, no? Està intentant tenir aquesta influència en el grup a partir d'aquesta influència de persona amb recursos, la més xulita, no? I clar, això li porta doncs, a xulejar amb el de la botiga, jo tinc 18 anys, a dir mentires... Bueno, és el paper que s'ha tret de la màniga per estar en el grup.
En una altra escena, un dels nois de la colla, que ha patit un trauma durant un dia de caça quan era petit, es venja d'un noi més jove que acabava de torturar un gos fent-li el mateix.
Tu, nyato, pots parar de fer l'animal o què? Tu, que ets sord? Estàs sord o què?
Què, és la protectora d'animals?
Sí, puja.
Pugi d'un pare.
Que t'he dit que pugis, que no tens collons a pujar o què?
Puja mil cops.
Pues puja!
Va, a veure si puja.
Que pugis! Va, pues la mostra buga. Mira, guapo, ara patirà. Va.
Tio, pareu!
Mira, sol que et feia tanta gràcia, no?
Para, tio! No fa gràcia, vale?
Eh? Un regalet per tu.
Gilipolles.
Ei! Això no es pot caure tu, no, no? És això.
Estàs passant.
Tios! Què ara? Vinga cap a Amèrica, ara! Un puto nen, que és molt gent!
Apareu!
Mira, mira com somriu el gosset, ara, cabron!
Apareu, tio! Polles! Apareu, tio!
Tio, para allà, no?
Ah! David, pots parar allà o què? Que ploro!
El conflicte per l'abús es paga amb un altre conflicte per abús.
És el ojo por ojo, és a dir, tu has fet això, doncs tu també reps i tindràs el mateix càstig, no? De vegades, provar del teu menjar o del que tu dones amb un altre, de vegades és bo per adonar-te, no? I comprendre com es pot sentir l'altra persona. En aquest sentit, doncs, no sé si acaba amb el conflicte. El conflicte segurament no acaba, perquè hi ha un moment en què es tensiona tant que el grup està patint hi ha una mena de tensió grupal arrel de la vivència d'una persona en relació a el que està fent l'altra. Però acaba amb violència. No hi ha una argumentació, no hi ha una explicació, no hi ha un escolteu, pareu, sinó que es resol amb violència. Potser es pot arribar a resoldre d'una altra manera que no sigui aquesta? Aquesta seria la meva pregunta. Segurament sí. Quina responsabilitat té el grup que està veient això i no fa res? Això és la clau. Quina responsabilitat tenen les persones que comparteixen i viuen una escena on dos parts estan tensionant molt i no hi ha cap de les dues parts en tensió que cedeixi? Les persones que miren i s'ho miren com si no anés amb elles tenen la mateixa responsabilitat que les dues parts en tensió. I en aquest sentit, jo diria que no podem parlar de culpa i hem de parlar molt de responsabilitat.
El tiet del noi i l'educador francès tenen una conversa molt tensa sobre la veracitat de la història del noi.
Apáñatelas como quieras, pero lo quiero fuera.
En realidad lo que te jode es que te fastidia lo tuyo con Ana, ¿verdad? Pero eso no va a ningún lado. Los dos no os jugáis lo mismo. Tú tienes tus amigos, tu caza, el bar, pero ella está sola.
¿Por qué te metes? Vaya psicólogo de mierda. Si yo fuera cualquier otra persona, hace tiempo que me habría ido con Ana. Pero aquí soy su cuñado, o el hermano de Luis, o el tío de Gabriel.
Si quieres de verdad a Ana, tienes que aceptar a Gabriel.
¿Aceptar a Gabriel? ¿Después de lo que me has dicho?
Lo que te acabo de contar no es la historia de Gabriel, es la mía. Y aquí estoy, delante de ti.
Escúchame bien. Ese no es Gabriel. Conozco muy bien esa montaña. Es imposible que un crío la atraviese, y menos aún con nieve. Es imposible. Ana le ha reconocido porque necesitaba reconocerle. Si lo hubieras enseñado a una niña pequeña, también lo habría hecho. Todo es por mi culpa. Tendría que haber reaccionado y pedir un análisis de sangre. Pero vi a Ana tan contenta que no me atreví. Fui un cobarde. Y ahora esto es como un puto cáncer. Te toca a ti pararlo o se pudrirá todo. Si realmente fuera Gabriel, no hubiera vuelto a este agujero. Tendrá amnesia disociativa o lo que quieras. Pero hay cosas... hay cosas que no se olvidan.
Estás implicado emocionalmente. Pero he estado años investigando. Solo puede ser Gabriel.
Y yo te digo que no es Gabriel.
El tiet que busca la complicitat de l'educador, que aquest li doni la raó, i en realitat no vol escoltar-lo gaire, no?
No, perquè vol sentir el que ell vol que li digui, no? I clar, l'educador, que no és psicòleg, diu que va ser un nen amb problemes i que el centre li va ajudar i va estudiar educació social per fer una miqueta de pedagogia en relació a les disciplines, que no són el mateix. Però clar, ell vol que li digui el que necessita sentir o el que li agradaria i no li diu. I és molt interessant perquè aquest educador li està dient que per què no se'n va amb la mare del Gabriel, per què no se'n va? I ell explica un rotllo, explica una sèrie d'excuses per no fer el que suposadament vol fer. I això és molt interessant perquè quantes vegades les persones ens diem coses per no fer el que hem de fer. Ens posem excuses, ens posem obstacles, ens argumentem raons, ens diem raons per no marxar, per no fer el que t'agrada, per no estimar la persona que estimes, per no fotre fora la persona que no vols, per viatjar on realment vols anar i no quedar-te.